Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit o bon vespre, què us estimeu més? Anem endinsant-nos en aquesta tardor de l'Annus Pandemicus, sense parar a veure en el final. Però bé, si ens deixen que seguim parlant d'òpera estarà molt bé, perquè n'estic segur que aquest programa us fa una bona companyia en les llargues estones que estem a casa, perquè ara passem molt de temps a casa. Jo mateix em sembla que mai hi havia passat tantes hores. I el cas és que he anat veient coses que volia canviar, o sigui que tocaria invertir uns dinerons. Són els efectes negatius d'estar molt a casa. Però bé, ara durant una hora toca parlar d'òpera i sentir-ne, òbviament, així que anem per feina, no? Roger Benet, al control d'això, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Thank you.
Bé, deixeu-me dir que això que acabem de sentir, música molt bonica, per cert, no creieu, era de Beethoven i no era pas òpera. Efectivament, com sabeu, el gran Beethoven només va compondre una sola òpera, Fidelio. I això no era música d'aquesta, era una obertura per una obra commemorativa de circumstàncies. L'obertura que hem sentit pertany a König Stefan, rei Esteve, opus 117 de la producció del geni de Bonn, una obra de la qual avui es coneix bàsicament aquesta obertura, però té també nou números cantats. Aquest 2020, a banda de l'any de la pandèmia, és també l'any Beethoven, 250 aniversari del seu naixement el 1770, celebració que ha quedat una mica tapada amb tant d'enrenou. Però avui dedicarem tot el programa a aquest compositor. La versió de Rei Esteve que hem sentit anava a càrrec de la Turku Filarmònica Orquestra, sota la batuta de Leif Segerstam, i està recollida en una novetat discogràfica de Naxos. I si hem de parlar de novetats discogràfiques, ja sabeu el que passa, oi? Doncs passa que tindrem amb nosaltres l'incommensurable Etern Flamaric. Més allò que mai, que seguim comunicant-nos per telèfon. Ja estàveu neguitosos perquè feia dies que no el sentiu, eh? Doncs res, aquí el teniu. Bon vespre, Albert.
Moltes gràcies. Escolta, això d'etern ho dius perquè sóc insufrible, pesat i no acabo mai?
No, etern vol dir que, bueno, que viuràs per sempre.
Hòstia!
Avui, integral Beethoven amb músiques incidentals, cançons i un llibre. Tot això a l'O Flamaric 19. Bé, Albert, potser que abans d'entrar en matèria esmercem un minut per posar en context aquesta música commemorativa de König Stefan, opus 117, no?
Fantàstic, sí,
doncs,
i tant.
Va, molt bé, us he dit que era una música commemorativa. Aleshores, què commemorava? Doncs l'emperador Francesc I d'Àustria va encarregar la construcció d'un gran teatre a la ciutat de Pest, la capital d'Hongria. Obro parèntesi. Pest és la meitat de l'actual Budapest. Tanco parèntesi. Quan el teatre s'havia d'inaugurar, li fou encarregada a Beethoven la composició de dues músiques commemoratives sobre textos del poeta August von Kotzebue. El pròleg fou aquest rei Esteve sobre un tema molt estimat pels hongaresos. Doncs Sant Esteve fou el primer rei d'Hongria, a l'any 1000, i també és el sant patró d'aquest país, que aleshores formava part de l'imperi austríac sota els Habsburg. La inauguració i representació va tenir lloc al febrer de 1812. I ara ja pots dir el que vulguis.
Ja pots dir, sí, però m'has xafat la meva part avui, perquè tu toca fer sempre el repàs argumental i aquestes coses més històriques les explico jo.
Bueno, però aquí hi ha poc argument,
És un programa avui que em fa il·lusió perquè és Beethoven i, a més, aquestes peces, aquesta, en concret l'obertura del rei Esteve, per mi és una de les predilectes, juntament
molt
amb
l'Egmont,
la Coriolà. És una obertura popurrí que fa servir a la secció central el tema que després sentirem, que és la melodia del número 8, del fragment musical número 8 del cor femení.
Sí.
I trobo que és una d'aquestes músiques, diguem, de l'estil oficial a mig camí de l'estètica heroica del període amb el qual els historiadors han dividit la trajectòria de Beethoven en tres períodes. I té els elements d'aquesta estètica heroica, però amb aquell estil una mica oficial de música pensada doncs, per actes i per aquest tipus d'encàrrecs, a vegades doncs, sí, circumstancials. Mm. És una interpretació que ens ofereix el Leif Segerstam, una novetat del segell Naxos, Naxos doncs, ha fet o ha culminat, diguem, aquesta integral que ja portava anys fent de Beethoven, igual que d'altres compositors,
sí.
I l'interès és que aquest enregistrament compta amb les parts dialogades d'aquesta obra teatral,
sí.
Que recordem-ho, doncs, com totes les manifestacions de teatre musical al llarg de la història, fins al segle XX, doncs, que les obres teatrals portaven acompanyament de musical. Aquí seria una cosa més a mig camí, no ben bé d'una obra teatral ni d'una òpera, però hi ha una part musical significativa.
Sí, sí, sí. Després explicarem una mica tot això de l'obra teatral que no és tal. Doncs, si et sembla, proposo un altre fragment, que
sí,
aquest cop és vocal, que el vas triar tu mateix, és aquest que tu has dit, el número 8.
El cor femení.
El cor femení, que és el número 4 de l'obra, que es diu Udie Schult Blumenstreute, on la innocència escampa flors. És el Corus Catedralis Aboensis, deixem fer una d'allò, una remarc, que Turku, que és una ciutat finlandesa,
sí,
d'on és l'orquestra, en suec s'anomena Abo. I d'aquí aquest Catedralis Aboensis, vale?
Uh-huh.
Aquests CDs d'avui són de factura finlandesa. Molt bé, doncs hem escoltat aquest bonic cor. A veure, això més que una obra de teatre, perquè jo primer pensava dir que això és una música incidental per encabir enmig d'una obra de teatre, i no és ben bé així. Això és l'obra en si, que és curta, i més que una obra, a mi em va recordar allò que aquella època potser es feia, sobretot a França, em sembla, allò dels tableaux vivants, saps què et vull dir?
Sí, exacte. De fet, aquesta obra, al final d'aquesta obra, té a veure també amb França i a través de la forma del vodevil. Pensem que França en aquell moment, bueno, Itàlia també, però França era un centre artístic de primer nivell europeu i, per tant, aquest influx, precisament, aquella dècada, d'entre el 1800 i fins al Congrés de Viena, tot el repertori francès a través de la invasió napoleònica, l'estada de les tropes a Viena, doncs hi havia un cert contacte, i sobretot amb les formes més populars, perquè en part el mateix Fidelio de Beethoven, quan s'estrena el 1805, la majoria del públic són oficials francesos.
Sí, sí.
D'aquí en part el seu fracàs. Llavors, és lògic trobar certes concomitàncies, certes influències d'estructures i qüestions formals en Beethoven. Una és aquesta que assenyalava i l'altra és precisament l'estructura vodevil. L'estructura vodevil, i això ens serveix tant pel rei Esteve com per el Fidelio o una altra música incidental que en parlarem d'aquí una estona, que és les ruïnes d'Atenes, l'estructura vodevil era una cançó francesa que servia de base sobretot per l'òpera còmica, evidentment, francesa, i dotava d'una melodia coneguda un text nou amb referència a fets històrics, polítics i religiosos, i es cantava doncs, al cafè o al carrer. Sí. I, per tant, tenia certes ambivalències semàntiques i un punt de crítica social. Això és d'una banda vodevil, però després, aplicat a les obres teatrals, sigui música incidental, sigui òperes, és un final emprat en comèdies i en l'òpera còmic del segle XIX, que sí. És, a nivell estructural, una forma estròfica que reuneix a diversos personatges a l'escenari com a final d'òpera. Té una estructura diferent del que seria el concertant del melodrama italià, d'un Verdi, d'un Bellini, d'un Rossini i també d'una òpera bufa. I es caracteritza perquè la primera estrofa presenta com un resum de la moral de l'obra i una segona estrofa una referència als fets argumentals més importants. Bueno. I també aquest final podria tenir una melodia preexistent. Aquesta estructura és la que precisament segueix el rei Esteve Beethoven i després, bueno, i abans en part a l'Eleonora i després també la manté el Fidelio.
Estimat Flamedic, si li fotem així, avui no acabem, eh?
Ah, vale. Bueno, ja tallaré.
Bueno, a part, deixa'm dir que el vodevil, perquè ara vull intervenir jo una mica, no? El vodevil és l'estructura musical aquella, que és un solista canta una melodia, llavors el cor, un altre solista canta la mateixa melodia, el cor, van alternant, així se'n diu un vodevil i molts finals d'òpera, i direm, per exemple, que el Barber de Sevilla de Rossini té un final amb vodevil.
Ah, exacte, el de l'acte segon sí, el de l'acte primer no.
El final de l'òpera.
Sí, sí.
Al final, primer no, evidentment, que no s'ha acabat l'òpera. Bueno, tot això dels tableaux vivants, que deia fa tanta estona ja, perquè sembla que faci una hora que ho hagi dit. Em va venir a la memòria quan vaig veure la descripció de l'argument aquí en el disc, que primer s'escampa una boida, llavors s'aixeca la boida, es veu el rei Esteve sobre un tron format per escuts, i allà tota la gent, bueno, és una xorrada cursi d'aquella època. L'argument aquí, bueno, simplement és una glorificació d'aquest rei Esteve, que és l'heroi estimat del país d'Hongria, el patró, i una mica connectat també, perquè aquest teatre sembla ser que es va fer a la que vam veure que hi havia, ja començaven a haver-hi moviments nacionalistes a Hongria, els Habsburg van córrer allà a fer coses, i els hi van fer un teatre, per exemple. També ho podrien fer aquí, un teatre.
Claro. A veure, un moviment d'independència sabadellenc, podria ser.
Bueno, escolta, farem un darrer fragment d'aquesta obra, que serà el número 9, que és el cor final, Heil unser Enkeln. Salut als nostres descendents.
Yeah.
Parlem d'òpera.
Bueno, aquest CD conté altres obres de tipus vocals, entre ells unes cançons líder en alemany, molt boniques, la veritat. Opferlied, opus 121b, que té, hi ha dues versions, una del 1822 i una altra del 1824, i Bundeslied, opus 122.
Sí.
Aquí el senyor Flomeric ha volgut... Com és possible que li hagi deixat tanta llibertat, eh? M'ho podeu dir? El Roger fa cares de que no, ell no ho sap. Bueno, ha volgut que poséssim l'Opferlied, cançó del sacrifici, sobre text de Friedrich von Mattheson, i la versió de 1822, que és la més llarga. Posem aquesta cançó. Què em pots dir d'aquesta cançó?
Home, a veure, que està, seré precís. És una peça realment molt bonica. L'inici i la melodia sembla inspirat pel Per Pietà ben mio del Così fan tutte, òpera que Beethoven coneixia i que en relació, per exemple, al Fidelio ja havia criticat el quartet de l'acte segon, i que és una peça que es pot considerar una de les pàgines melòdicament més boniques escrites per Beethoven, tot i que la imitació del patró melòdic i el tractament que en fa sigui molt, molt mozartià. És una versió per tres veus, cor i dos clarinets, bueno, trompa, viola i violoncel.
Sí.
Hi ha una versió amb menys instrumentació, però jo he triat aquesta perquè realment és un conjunt molt bonic.
Sí, sí, molt bonic i correcte, com bé dius, el començament és, el tema és idèntic que el Per Pietà de Così fan tutte, idèntic. Trio vocal que estarà compost per Maiki Saika, aquests noms finlandesos són una mica estranys, eh? Soprano, Cristina Raudan en contralt, Andreas Nordström tenor, amb el Key Ensemble, conjunt instrumental amb clarinet, trompa, viola i violoncel. La cançó és preciosa, efectivament. Endavant.
Thank you.
Parlem d'òpera, cada dijous a les 10 de la nit i diumenge a les 11 de la nit.
Ei, quina música més xula que hem sentit, eh? Clarament d'aquelles a la turca que tant de moda estaven aleshores i de les quals n'hem parlat més d'una vegada en aquest programa. Fins i tot li vàrem dedicar una missió sencera, ja fa temps. Precisament el nom d'aquest fragment és Marxa a la turca i pertany a l'altra de les músiques commemoratives sobre text de Kotzebue encarregades a Beethoven per la inauguració del Teatre de Pest el 1812. Aquesta va fer d'epíleg i es diu Die Ruinen von Athen, opus 113, les ruïnes d'Atenes. Era de nou la Turco Filarmònica, orquestra dirigida per Leif Segerstam, que és el segon CD de Naxos que comentem avui. Què en dius?
Doncs mira, que ens queda dir que aquest era un tríptic format pel rei Esteve per aquestes ruïnes d'Atenes i una segona obra que s'havia de dir La fuga de Vela, però que va ser substituït per una altra merament teatral, és a dir, sense música, que es deia L'elecció de Pes com a ciutat lliure i que encaixa doncs, amb aquesta iniciativa de propaganda. La música de les ruïnes d'Atenes té aquest component com mitològic, que a vegades també passa amb personificacions dels antics déus grecs, i hi ha aquest punt d'exotisme. Recordem doncs, que ja els turcs en aquell moment ja no feien la por que havien fet segles enrere, i tenia aquest punt de color, la inclusió doncs, d'aquesta marxa turca, en aquest cas, que és, juntament amb l'obertura, el fragment més conegut d'aquesta música incidental, que personalment considero que és inferior a la del rei Esteve, però bé, també té aquests numerets que també són atractius.
Sí, bueno, de fet, aquella època Grècia encara estava ocupada pels otomans, i per això, diguéssim, totes aquestes músiques de la turca, bàsicament aquesta marxa, que és força coneguda. I també, si et sembla, un altre fragment que proposarem de les ruïnes d'Atenes, que és el número 3, que és un cor. Du hast in deines Ärmels falten, en els plecs de les teves mànigues, que també amb una certa instrumentació a la turca, és un cor de dervix, i parlen del profet i tot això, són turcs aquests, eh? Són turcs. Doncs sentim-lo amb el Chorus Cathedralis Aboensis.
Sentim-lo.
Sí. Molt bé, doncs era un cor amb una certa força, aquests dervix, sembla que estiguin una mica emprenyats. Què tens per dir, Albert?
Doncs mira, tinc una idea que jo llanço aquí, com qui no vol la cosa, però que pensava que els amics de l'Òpera de Sabadell, en aquestes funcions que fa al novembre, que no per qüestions pressupostàries i ara al marge de la pandèmia, doncs acostumen a ser algun tipus de versió concert o recital, per què no es planteja de cara a uns anys fer algun tipus de música incidental d'aquesta mena, que al cap i a la fi doncs l'escenografia també se la pot estalviar com si fos una versió concert, unes músiques com aquesta, com el rei Esteve, o d'altres compositors, dic, I és una opció que llanço, que em diran que, evidentment, com que no hi ha subvenció de la Generalitat, els costos, etcètera, etcètera, però crec que, de tant en tant, oferir alguna obra d'aquestes seria atractiu.
Bueno, veurem què ens depara el futur. Aquest any, el novembre, sí que farem, farem una funció, que és el Macbeth, que no vam poder fer l'any passat, la temporada passada. Pel futur, ja veurem. Et dic que fa, potser deu fer uns 3 anys, vam estar a punt de fer el Tamus Konig in Egypten, la música incidental de Mozart, però al final no va haver-hi acord amb els que ho havien de fer i no es va fer, però inclús estava anunciada. No ho sé, per un futur ja veurem com evoluciona tot. De moment aquesta temporada que ens la deixi fer. Prou complicat està tot. I tant. Molt bé. Doncs seguim amb el nostre programa d'avui.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
I ara el llibre que has portat avui, que es diu Beethoven, un retrato vienès, que és fet a quatre mans entre Arturo Reverter i Victoria Staples. Arturo Reverter és un conegut musicòleg espanyol, no li fa falta gaire presentació, i Victoria Staples és canadenca. Editorial Tirant Humanidades, de València. I té la distribució dels capítols per obres, un dels quals dedicat a Fidelio, capítol 8, pàgina 181-204, i que per això el portem aquí, perquè doncs, també té la seva incidència en temes operístics. Digue'ns coses que tu coneixes molt bé aquest llibre.
Sí, és un llibre que vaig ressenyar i que és un llibre bastant interessant. Té aquella densitat, aquell estil genuí del Reverter, no? Amb aquell mestratge analític i aquella capacitat de comunicació, amb aquella voluntat d'exactitud i amb aquelles descripcions dotades d'aquella riquesa lèxica. I aleshores el que fan és agafar cada capítol, agafen una obra o com a molt un corpus d'obra, alguna sèrie de quartets, per exemple, i les comenten, diguem, a nivell formal, positivista, dins el que seria la tradició, una mena de guia d'audició amb alguns elements que al melòman comú se li poden escapar. En qualsevol cas, és una tasca molt ben feta, bastant estàndard en aquest sentit, que en certa manera recicla part d'un llibre anterior del mateix Reverter dedicat a Beethoven, que deu fer ben bé uns 20 anys, devia sortir el 98 o el 99, l'any 2000. I aleshores la Victoria Staples, que és canadenca, com molt bé has dit, però està afincada aquí a Espanya i té una bastant més d'historiadora i sociòloga, el que fa és a cada capítol vincular-ho a algun aspecte en particular. Per exemple, doncs, el Congrés de Viena, els parcs i passejos a la Viena del moment, a la gastronomia. Un altre capítol el vincula a les dones que es van relacionar amb Beethoven. És a dir, hi ha com una espècie de biografia paral·lela vinculada a les obres i tot plegat és força atractiu, està molt ben està molt ben documentat. I crec que és un llibre dels significatius que s'han publicat aquest any. I en concret, en el cas del Fidelio, doncs és la part més històrica, es vincula al Congrés de Viena i després doncs va parlant de l'òpera des de diverses idees, la vocalitat, com no pot ser d'altra manera, i analitzant cada personatge aportant una informació bàsica sobre cadascun.
Sí, això del reciclatge està de moda també en tot arreu, eh? També fent
llibres... Què m'has d'explicar a mi? Jo reciclo molt. Jo sóc de republicar.
Sostenibilitat, això és el que és la paraula important avui en dia. Haig de dir, jo m'he llegit el capítol de Fidelio, I haig de dir que es llegeix molt bé, que està molt interessant, amb un llenguatge molt entenedor. Contrasta una mica, te'n recordes que la temporada passada vam comentar, i em sembla que ho vam fer en diversos programes, un llibre del Téllez.
Sí,
te'n recordes que sempre, sempre deia, és que és una mica feixuc, aquesta.
Bueno, perquè és que el Téllez ja és top 10 de, com a musicòleg, investigador...
Bueno, també considero que deu ser el Reverter, també ho és. Però sí. Vull dir, si tu fas un llibre, és important que la gent que el llegeix doncs el pugui, hi pugui arribar. Vull dir, no tot està fet per musicòlegs, també està fet per legos, com jo mateix,
sí,
que no som musicòlegs, sinó simplement aficionats. I està bé, doncs, que ens enterem de coses. I, bueno, està bé, perquè fa una analítica, una anàlisi de dels personatges de Fidelio, les vocalitats, com tu bé dius, i després al final hi ha partitures i tot...
Sí, és veritat, això no ho havia explicat. Cada capítol s'acaba amb un petit extracte d'alguns compassos en relació al que ha anat explicant a nivell formal de cada obra i cada capítol.
Doncs molt bé, com no podia ser d'altra manera, per il·lustrar musicalment el llibre, sentirem un fragment de Fidelio, que serà en l'àrea de Rocco, del primer acte, Hat man nicht auch Goldbeineben, amb la gran veu de Gottlob Frick i l'Orquestra Filharmonia dirigits per Otto Klemperer. És una gran versió del Fidelio.
Del 62, 1962.
Sí, 62 i 64, sí. Amb la Leonore és Christa Ludwig, el Florestan John Vickers, i el Don Pizarro és el que aleshores era el marit de la Christa Ludwig, fem cotillets, en Walter Berry. I el Gottlob Frick, una de les veus de baix més impressionants
que
del segle XX, és en Rocco. Sentim-lo, Gottlob Frick.
Hat man nicht auch Gold bei Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig lebt sich fort das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen. Und Macht und Liebe verschafft das Gold und stillt das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stillt das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht fürs Sold. Es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldes, goldes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und erholt und segne und lenkt euer Streben. Das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beuten das Gold, so mögt ihr viele Jahre durchleben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht fürs Sold. Es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Molt bé, doncs un programa avui molt interessant, dedicat íntegrament a Beethoven. Com hem dit, doncs aquest any, jo me'n recordo començaments d'any o finals de l'any passat, tot era any Beethoven, any Beethoven, any Beethoven a la sopa. I escolta, el punyetero Covid s'ha fagocitat el pobre Beethoven.
Sí, però la veritat és que sí, a més, com a molt s'ha ofert algunes sinfonies i sí, sobretot sí. La novena, com si no hi hagués sí, bueno, més obra...
La novena, ja t'ho vaig dir l'altre dia, que era com, havien fet com quatre seguides, no per quatre, 36, la 36a sinfonia de Beethoven, com a mínim, perquè...
I encara perquè es va suspendre la del Savall.
Exacte. Bueno, que primer la van canviar, no? La van canviar per una altra... El que tenia que fer el Liceu, oi?
Sí, exacte.
Ho va canviar pel Don Juan de Gluck i al final s'ha suspès tot pel Covid, perquè se'n van anar a Polònia de gira i allà van tornar encubitats, no encabritats, no encubitats. Bé, és un desastre, tot plegat. I bueno, i el Liceu també molt bé, perquè ha fet diversos Fidelios.
Sí, exacte, això. Mira, de fet, em sembla...
Sí, ni un.
Que si no... No, des de l'any 2005, si no recordo malament. Algú ho hi ha de consultar.
No,
però
ser, després...
2005 se'n va fer un amb la Soile i Sokoski, em sembla.
No, després del 2008.
Sí.
Perquè jo el vaig veure, jo havia tornat d'Amèrica, i el vaig veure, i era la Gabriele Fontana, la protagonista.
Doncs ho he de revisar, però...
Va devia ser 2009, por ahí. Sí. Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies un cop més per compartir amb nosaltres el teu saber.
Bueno, el meu modest saber.
Bueno,
gràcies
saber.
A tu, com sempre, i em sembla que el mes que ve tenim un programa barroc, no?
Sí, bàsicament barroc, eh? El novembre farem un... Bueno, tot... No, bàsicament no. Completament barroc, hi haurà discos, hi haurà llibre. Encara no sabem si serà en directe ja o encara per telèfon. Jo no sóc massa optimista. De totes maneres, t'espero al novembre.
Perfecte. Si participo jo, serà més aviat un programa de barruc.
De barruer.
Bueno, no, tampoc tant, no fotem.
Barroc. Deixem-ho així. Barruc. I els oients els emplaço per d'aquí a 7 dies. Però no talleu encara, si us plau. Pel simple fet que m'ha agradat molt, que no la coneixia, he decidit acabar el programa tot sentint el Bundeslied Opus 122, que vindria a ser cançó de la comunitat, més o menys. Ja sabeu, la Bundesrepublik, Bundesliga, Bundesalemanya, va tot així, l'Alemanya Federal, Bundes. És sobre text de Goethe. Canten Johanna Lehesbori, soprano, Merham Makela, contralt, i el qui ens sembla altra vegada. I amb això haurem acabat. Adéu-siau i fins dijous que ve. Uns hilft unsere Flamme, er hat sie angebracht. Uns hilft die Gott.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.